IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
Dissabte 10 de juny de 1967, devers les 6 de la matinada, una persona entrava en un edifici en obres del carrer del Socors de Palma. El lloc estava ple d'enderrocs, pols i pedres, i per això avançava amb cura. El que no esperava mai era trobar el cadàver d'un home ajagut cap per avall amb una enorme roca sobre l'esquena.
Memòria Negra, el podcast. Temporada 2, episodi 8. El crim de la sisena flota. Qui va assassinar el finlandès Eino Manti? El cas que explicarem avui és molt especial. Per una banda, perquè és pràcticament desconegut, ja que la premsa gairebé no se'n va fer ressò. I per l'altra, perquè després de 2 anys d'espera, hem aconseguit l'expedient original de l'armada nord-americana que el custodiava als arxius de Sant Louis. Però també perquè el crim, ocorregut en ple centre de Palma, va posar en entredit els acords signats entre Estats Units i Espanya l'any 1953. Tot comença, com hem sentit, un matí de juny de 1967.
Bueno, una persona da aviso de que ha encontrado un cadáver dentro de una obra en la calle Socorro, que era una de las vías principales del barrio chino, ¿no?
L'home del qual ha parlat el periodista José Luis Miró explica que ha entrat al lloc de les obres per orinar, suposam que aprofitant que és dissabte i ningú hi fa feina, i que s'ha trobat amb una sorpresa que no hauria esperat mai.
En un racó de l'edifici troba el cos d'un home ajagut cap per avall amb una pedra molt gran damunt l'esquena que pràcticament el té esclafat. El cadàver està en una posició bastant estranya i, de fet, el primer que ha vist és una cama amb una sabata que sobresurt i està sobre un bloc de formigó. Espantat, l'home alerta tot d'una a la policia.
En aquel momento las investigaciones las llevaba una unidad que se llamaba Brigada de Investigación Criminal. Es decir, no estaban especializadas específicamente en homicidios, eran todo tipo de incidencias, ¿no? Pero bueno, habían desarrollado ya técnicas de investigación bastante avanzadas para la época, ¿no? En aquel momento había al frente un inspector que se llamaba Francisco Uroz y bueno, se desplaza ahí pues la unidad de la VIC y evidentemente se trata de una acción violenta porque aparece con una piedra bastante grande encima de la espalda, ¿no? Y con señales evidentes de que ha recibido golpes.
En aquest moment, el Francisco Uroz, que acabam d'esmentar, ja tenia fama de ser un gran investigador, com acabarà demostrant en la resolució d'aquest cas. Per ara, confirma que la mort té origen criminal, entre d'altres raons perquè el cos té marques d'haver patit una forta agressió.
El cadáver presenta señales evidentes de violencia, aparte de la piedra que le han tirado encima, pues lleva golpes y hematomas por la cara y por otras partes del cuerpo.
L'home va completament vestit i d'un rellotge de polsera que encara funciona. A més, a prop seu hi troben un clauer, diversos documents, un bolígraf, unes ulleres de sol i un passaport que sembla que l'hagin tret de la butxaca i amb el qual aconsegueixen identificar la víctima.
La víctima es un ciudadano finlandés, se llamaba Eino Manti, tenía 45 años, luego se sabría que era una persona que estaba casada.
Eino Manti s'havia casat als 17 anys amb una dona finlandesa, amb la qual tenia 5 fills i treballava a una benzinera. Semblava que era la primera vegada que visitava Mallorca i havia arribat amb un viatge organitzat amb els seus companys de feina.
I que, segons el seu passaport, havia arribat a Mallorca just un dia abans, amb un viatge preparat per passar les seves vacances. I, de fet, tots estaven allotjats al mateix hotel del centre de Palma.
Acabam de sentir la periodista Laura Jurado, que durant 2 anys ha perseguit l'armada dels Estats Units per aconseguir la documentació d'aquest cas. Tot i que l'home està completament vestit i aparentment conserva les seves pertinences, aviat es descobreix que falta un element que podria portar un poc de llum al crim.
A pesar de que aparecen todas esas cosas que ya hemos dicho, no aparece la cartera. Aparece el pasaporte, pero no aparece la cartera de la víctima. Una de las primeras sospechas que tienes que puede haber sido un robo.
Els agents amplien la inspecció ocular a tota la zona i troben més proves de l'agressió, com ara diverses pedres tacades de sang i una dent que acabaran confirmant que pertany a la víctima.
Ja hem dit que el lloc on ha aparegut el cadàver és un edifici en obres i que està ple de pols i enderrocs. Però a poc més d'un metre del cadàver encara localitzen més objectes que no semblen encaixar molt bé amb les d'un espai en construcció.
Y luego encuentran muy cerca y perfectamente colocado sobre un montón de baldosas, una montaña de baldosas, una camiseta y un bañador. Pero colocado, plegado, como si se hubiera dejado ahí, se hubiera depositado, ¿no?
Tot i que està allà enmig de la polseguera de les obres, la roba no té restes de pols ni de terra, pel que sembla que no du massa temps allà. Quan els agents agafen la camisa, troben a una de les butxaques el que es convertirà en un element fonamental per a la investigació.
Encuentran unas fotos, unas Polaroid, en las que se ve pues, a una serie de personas en una playa. Pues, unas escenas, pues playeras.
I sí que tot d'una veuen que cap d'aquestes persones correspon amb la víctima i que no saben exactament si pot haver qualque relació o no, però sembla que no estan vinculades a ell.
La sorpresa arriba quan els agents de la BIC entren dins l'edifici perquè s'entenen que ell no manti, no és l'única persona que hi ha allà dins. Tot i que l'altra sí està viva.
Encuentran que, aparte del cadáver, hay una persona que está durmiendo en las inmediaciones.
Inicialment podríem pensar que aquest home és l'assassí i que el cas passarà a la història per haver-se resolt en menys d'una hora. Però ja sabem que, si hagués estat així, no l'explicaríem a Memòria Negra. De fet, l'home assegura que no sap res de cap assassinat.
Ja en principi s'estranyen, però sí que l'home era un indigent que explica que, bueno, que aquella nit havia arribat entre les 12:30 i la 1 i que no havia sentit cap renou ni que ni havia vist res estrany a l'edifici, que sempre solia dormir allà.
No havia ni reparat en el hecho de que dentro a poca distància d'ell pues havia un cadàver, una persona que havia sido assassinada esa misma noche.
Els investigadors, ja vos ho imagineu, es miren un poc desconcertats, però pensen que ningú dormiria al costat d'un cadàver si sabés que és allà i no té cap relació amb ell. Una deducció a la que s'afegeixen dos elements més. Per un costat, que la il·luminació del carrer és tan minsa que hauria estat impossible veure amb claredat dins les obres.
Els agents sí que comproven que, efectivament, que la visibilitat durant la nit era gairebé nul·la, perquè només hi havia una bombeta a uns 40 metres de l'edifici que no il·luminava l'escena del crim.
L'altre punt és que l'agressió degués ser tan gran que per força l'home hauria d'haver-la sentit. Que digui que no va sentir res, tot i que suposa creure'l amb els ulls tancats, els hi dona una pista sobre l'hora aproximada en què es degué produir el crim.
Por la escena del crimen es evidente que eso tiene que haber generado muchísimo estrépito, ¿no? Entonces, si hay alguien durmiendo muy cerca, pues lo lógico es que se hubiera despertado. Entonces, deducen que si él más o menos llegó ahí sobre la medianoche o la 1 de la madrugada, pues el crimen tuvo que ocurrir necesariamente antes.
Mentre els forenses s'enduen el cos d'Eino Manti per practicar-li l'autòpsia, Oroz i els seus homes tornen al quarter de la BIC. Amb ells s'enduen la roba, és a dir, el banyador i la camisa, i les fotografies que han trobat a l'escena del crim per veure si en poden extreure cap pista. Tot i que en aquest punt hi tornarem més endavant. Per ara, et centren en intentar reconstruir les darreres hores del finlandès.
La policia sap que Eino Manti s'allotjava amb els seus companys a un hotel de Palma i localitza el seu company d'habitació, que confirma que, efectivament, va perdre la pista al seu amic el vespre abans a un local del barri xino.
Eino Manti havia salido con un compañero suyo también finlandés. El amigo lo que cuenta es que ellos han estado juntos y en el momento en que cada uno se ha ido con una mujer, pues él ya le pierde la pista.
Segons explica, se varen separar cap a les 11 de la nit i que havien quedat que es trobarien un poc més tard per anar tots junts a l'hotel. Però quan arriba aquesta hora, ell va al lloc on havien quedat a trobar-se i Eino Manti no apareix. Inicialment el comença a cercar pels bars on havien estat aquell dia, per la zona aquesta del barri xino, i no el troba. Però tampoc no li estranya molt i decideix marxar a l'hotel sense que l'hagi pogut localitzar. Pensa que més tard arribarà, que tal vegada ha anat a un altre lloc de la ciutat, però la veritat és que arriba l'endemà i Eino Manti no ha tornat a l'hotel.
Quan els agents li demanen per la cartera de Eino, el company els confirma que sempre la duia damunt i que creu que, a més, duia tots els doblers que tenia per passar les vacances, malgrat no poder-ne detallar la quantitat.
Els investigadors ja tenen algunes dades, però la cosa no sembla massa més clara. Sabem que la víctima és un turista finlandès, que el seu assassinat pot estar vinculat amb un robatori perquè no s'ha trobat a la seva cartera i el seu company assegura que hi duia doblers abastament. i que tot, tant la darrera vegada que el varen veure en vida com la trobada del seu cadàver, s'han produït al barri Xino de Palma, una zona que l'any 1967 era bastant diferent a la d'ara.
Toda la época de esos finales de los 60, principios de los 70, pues el barrio Xino estaba en su época de máxima ebullición.
Si ves veure que el barri xinès, la gerreria, s'havia relacionat amb ambients noctàmbuls i bohemis, hi havia ja concentració de prostitutes i canalles i tot això, en els 50s i 60s sí que és veure que a partir dels 70s comença a haver un important procés de degradació.
Com han explicat tant el periodista José Luis Miró com l'historiador Tomeu Canyelles, en aquest moment el barri xino era famós per la seva vida nocturna. Un ambient de bars i clubs on sovint es produïen baralles i trifulques. Podria ser que Eino Manti hagués mort durant una d'aquestes bregues, però no tenen cap denúncia del vespre de l'assassinat. A la BIC no li queda més remei que centrar-se en els pocs elements amb els que compten, la roba i les fotografies trobades a l'escena del crim.
Els investigadors analitzen tant el banyador com la camisa i comproven que no tenen restes de sang ni possibles senyals d'una baralla. L'única dada rellevant que obtenen és que les dues peces són d'una marca nord-americana.
Quedeu-vos amb la dada de la marca nord-americana perquè serà important. Després arriben a les fotografies que ja hem dit que havien estat fetes amb una càmera Polaroid. I és aquí on l'inspector Francisco Oroz demostra les seves dots com a investigador.
A la primera fotografia apareixen dos homes amb banyador prenent una beguda a un bar a prop de la platja. A la segona surt una jove estesa a l'arena prenent el sol i a la tercera una parella també asseguda a l'arena.
La capacitat deductiva, no, del inspector Oroz, pues observando las fotos, no lo que hay en el plano de las fotos, no las personas que aparecen en las fotos, no, sino lo que hay detrás, lo que aparece detrás, pues dice, no, es que ahí hay, esto a mí me parece que es un bar de la zona de Calviá, exactamente de Palma Nova, que se llamaba El Balneario. Y esto es un poco la clave de toda la investigación. O sea, este caso se empieza a encaminar a partir de que se localiza algo que está en la parte de atrás de las fotos, en el fondo de las fotografías.
L'inspector Oroz, ja ho hem dit, podria fer-li ombra a Sherlock Holmes. Creu que ha reconegut el bar de les imatges, però no està segur. Per confirmar-ho, es trasllada fins allà per veure si als cambrers els hi sonen les persones que apareixen a les fotografies.
Quan analitzen les imatges amb més detall, comproven que al fons d'una de les fotos surt una terrassa d'un bar i la paraula balneario, que es identifiquen amb un bar que estava situat a la platja de Palma Nova. Així que la policia es trasllada fins a aquest local, s'entrevista amb el personal i quan els hi mostren les fotos, els diferents cambrers i els caps del local sí que expliquen que uns dies anteriors el divendres, diversos soldats estadounidenses havien anat en el bar i havien estat allà prenent consumicions i banyant-se a la platja i que creuen que són les mateixes persones que surten a les fotografies.
Com heu sentit, els cambrers asseguren que el divendres, un dia abans de la troballa del cadàver d'Eino Manti, un grup de marines nord-americans varen ser al bar i creuen que és el mateix que surt a les fotografies que la policia ha trobat a l'escena del crim. Com també eren nord-americans, recordem, el banyador i la camisa que aparegueren doblegats a poca distància del cos.
És aquí on el cas, i amb ell tota la brigada d'investigació criminal, es revoluciona. Recordem que és 1967 i l'arribada de marines no es fa a títol particular, sinó oficial. Quan els investigadors revisen els registres del port, comproven que la mateixa setmana del crim havia recalat a Palma un vaixell de la Navy. És l'època daurada de la sisena flota.
L'arribada dels marins de la sisena flota va representar una important distensió dins una Palma dels anys 60, 70 i 80.
Estàvem en ple boom turístic. Els anys 60, 70, estem en ple boom, s'utilitza aquest terme, no? Boom turístic, una efervescència de construcció d'hotels, augment de la demanda, augment de l'oferta, amb un creixement econòmic espectacular. I en tot en aquest context és quan arriben també els mariners, no? I tota l'activitat aquesta de la sexta flota en esport i a la ciutat de Palma.
Acabam de sentir el cronista de Palma, Bartomeu Bestard, qui a més és fill de Tumi Bestard, que visqué tota aquesta època daurada com a cònsol dels Estats Units a Balears. Les arribades, com hem dit, eren oficials perquè, a més, s'emmarcaven dins un acord polític.
El 1953 es signaren els que s'anomenaren com a pactes de Madrid entre els Estats Units i Espanya, que aleshores vivia sota la dictadura de Franco. L'acord suposava que s'instal·larien a territori espanyol quatre bases militars, com la derrota a Cádiz, a canvi d'ajuda econòmica i militar.
I a partir d'aquí, bueno, pues, hi ha tota la col·laboració entre Espanya i Estats Units, i és quan Palma és un dels punts claus, i en concret per la Sexta Flota, així com hi ha també Rota, hi ha Morón, dins de la que és aviació, pues, per la Sexta Flota, Palma esdevindrà un port important per acollir durant uns dies la Sexta Flota que està pues, navegant per tot el Mediterrani.
En aquella època l'Armada americana tenia el puerto de Palma no com a base, però pràcticament hacían escales, pues, tot tipus de buques de guerra, hasta tal punto de que de alguna manera aquello se había convertido casi como en un negocio, ¿no? Pues sería comparable a lo que posteriormente han sido los cruceros, ¿no?
Tota Palma se convertía com en un gran negoci enfocat en aquests soldats, i que podien arribar fins i tot uns 50 vaixells en un any.
Com diu na Laura, aquestes visites es traduïren en el sorgiment de tot tipus de negocis enfocats precisament a l'arribada d'aquests vaixells, que podien dur fins a 5.000 soldats.
Muchos de estos barcos, bueno, había portaaviones, y había grandes buques, podían llevar a miles de tripulantes que cuando llegaban a la escala pues salían a hacer turismo, entre comillas, ¿no?
Hem de pensar que aquests vaixells moltes vegades són ciutats flotants. Lo que se percebia per la gent és que hi havia un gran moviment econòmic. Clar, per exemple, quan venia atracava un barco de la Sexta Flota en el dic de l'Oest, tenies els puestos d'hamburgueses que s'aporaven expressament pels soldats, que baixaven a terra, hi havia tot un servei de taxis que també que no aturava constantment, una línia especial d'autobusos, etc.
Que un reportatge de Diario de Mallorca deia que, bueno, que la despesa que feien aquests mariners a Palma arribava a uns 3 milions de pessetes diaris.
Moltíssima de gent, quan els va entrar en el seu negoci, pues, d'alguna forma s'afregava les mans.
Durant gairebé 3 dècades, la imatge d'aquells mariners que recorrien ciutat es va convertir en un fet familiar pels ciutadans. Tot i que el contrast amb la població local era evident i no deixava de sorprendre.
Eren molt cridaners, no estem parlant d'homos alts, homos forts, rapats, amb uniformes. De fet, uniformes que rara vegada s'havien vist fins aleshores a Palma, no? Això, evidentment, els convertia en un autèntic imant.
Clar, en els anys 60-70, el contrast de quan venien els americans en la població, diguéssim, ciutadana, ciutadans i ciutadanes de Palma, el contrast era molt gros. La realitat d'Espanya era molt diferent de la que és ara, no? Hi havia unes diferències molt grans en el món nord-americà, en el món espanyol, per entendre'l molt, el mallorquí d'aquella època. Però, per altra banda, també hi havia una part de la societat que sentia un cert rebuig per un tema de Nord-Amèrica, l'imperi.
Quan l'inspector Francisco Oroz connecta la trobada d'unes fotos a l'escena del crim al carrer del Socors amb la visita d'uns marines nord-americans, la realitat és que no li estranya molt, perquè el barri xino s'havia convertit precisament en un dels més populars entre els soldats de la sisena flota.
El barri xino, efectivament, era l'epicentre de l'activitat de desbarjo de nord-americans, perquè ja hi havia ja tota una estructura d'oferta, sobretot de prostitució, i de bars, de nightclubs, no? Que s'abonaven després d'estar 2 o 3 mesos a alta mà els soldats on volien anar. Clar, hi ha, en aquesta època es consorgeixen, per exemple, el Texas, no? Per exemple, i entraven ja els soldats, els marinos, i veien ja les gorres de diferents vaixells nord-americans, les plaques, y eran ya entre ellos ya sabían o no habían de nada.
Bueno, los negocios adquieren nombres o tienen nombres pues generalmente o de estados americanos, estaba el Texas, estaba el Florida, etcétera, el Kentucky también, ¿no? Tienen esos nombres y en esos locales que son bares de copas principalmente, pues también son bares de alterne, ¿no? En donde los soldados pues contactaban con prostitutas, que era lo que principalmente buscaban.
Quedem-nos amb aquesta importància de la prostitució perquè precisament les prostitutes acabaran tenint un paper especial en aquest cas. Però per ara, si a l'inspector Oroz no li sorprèn la connexió dels nord-americans amb el barri xino, no és només perquè siguin assidus, sinó perquè durant les seves estades al barri han protagonitzat més d'una brega que ha acabat amb la intervenció de la policia.
El món de la nit és conflictiva sempre, amb americans o sense americans. Evidentment, quan tu a un lloc de la nit, no, com era el Barrio Chino, fas una injecció de gent, no, que de cop i volta arriben gent estrangera, no, evidentment la conflictivitat augmenta.
Això, evidentment, originava moltes vegades conflictes, bregues, disputes, robatoris i també episodis de bastant significatius, hem de dir, de violència.
A hores d'ara, els investigadors de la BIC saben que l'única manera de poder continuar amb la investigació és contactar amb el vaixell nord-americà que va recalar a Palma. Tenen tres fotografies on apareixen tres mariners i tot apunta que podrien formar part de la tripulació. Però, de sobte, topen amb un problema.
La policia esbrina que Liades, el vaixell que havia visitat Palma aquella setmana, ja no es troba a Mallorca, sinó que ha reprès la seva travessa pel Mediterrani. Tot d'una demanen un permís a les autoritats nord-americanes per contactar amb el buc, però temen que la investigació s'hagi d'interrompre fins que tinguin resposta.
La situació es pot complicar molt i la investigació sembla estancar-se fins que arribi aquesta resposta. L'única nova notícia que reben a la BIC són els resultats de l'autòpsia d'Eino Manti.
Lo que determina la autopsia es que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Y de hecho, hay dos señales muy, muy evidentes de pulgares en el cuello. Es decir, que lo que le causó la muerte fue el estrangulamiento.
I que segons com estaven aquestes marques, aquest intent s'havia produït amb l'agressor de cara, és a dir, mirant a la seva víctima, i que per la força que havia aplicat per deixar aquelles senyals havia de ser una persona de constitució bastant forta.
El forense assenyala en el seu informe que aquest estrangulament afectà l'os iode i produí una infiltració hemorràgica a la laringe. A més, conclou que el crani d'Eino Manti presenta al manco una fractura.
Los golpes y hematomas que presentaban otras partes del cuerpo no habían sido mortales, de hecho no lo parecían a simple vista, y lo que todo indica es que haberle arrojado esa piedra encima del cuerpo, que es como lo encuentra la policía, se había producido post-mortem, cuando él ya había sido asesinado.
L'autòpsia, com hem sentit, assenyala que Neino patí una terrible agressió que no sols acabà en estrangulament, sinó que continuà ja després de mort. Però els dies passen i la resposta dels Estats Units continua sense arribar. L'inspector Oroz sap que de vegades les nits dels mariners a Palma s'allarguen tant que molt sovint algú queda a terra. Els seus agents fan una batuda arreu de ciutat fins que a la fi canten bingo.
De vegades, com bevien o tenien una aventura amorosa o el que fos, pues, a vegades passava que perdien el seu torn. No tornaven quan tocava. I fins i tot, de vegades, els portaavions, el destructor, el vaixell que fos, partia de Palma sense part de la tripulació.
Uno de los tripulantes de la embarcación que se debió agarrar tal cogorza el día anterior de la partida, que se ha quedado en Palma. El barco ha salido y él se ha quedado aquí en Mallorca. Entonces la policía localiza a este soldado o a este militar, y él le enseñan las fotografías y él identifica perfectamente a las tres personas que aparecen en las fotografías, porque son compañeros suyos de tripulación.
Robert Steele Callahan, un marine, reconeix tres dels seus companys a les imatges, però només pot proporcionar als agents dos noms, els dels soldats Brownfield i Norkorski.
El tercer en discòrdia no es torbarà massa en ser identificat, però just quan aconsegueixen els dos primers noms, arriba també l'autorització de les autoritats nord-americanes.
Efectivament, l'armada ordena l'aturada del vaixell Iades a la base de Rota i autoritza que dos investigadors de la BIC viatgin des de Palma per interrogar els tres sospitosos.
Els primers que baixen del buc són justament Brownfield i Norkorski, però aquí arriba la sorpresa.
I tots dos, tant en Brownfield com en Norkorski, el primer que diuen és que, bueno, sí, efectivament, ells són alguns dels que apareixen a les imatges, però que la roba que han trobat a l'escena del crim, el banyador i la camisa, no són seus, sinó que són d'un altre company, d'en Mervyn Russell Bates.
El focus de sobte canvia i es posa sobre aquest tercer home, Mervyn Russell Bates. Abans d'interrogar-lo, però, els agents volen conèixer la versió completa dels seus companys, que a més reconeixen que varen ser amb ell el dia dels fets.
Que aquell divendres havien sortit del vaixell cap a les 2 de la tarda, que havien agafat un bus per anar a Palma Nova, que havien estat a la platja unes 2 hores i que tots estaven en banyador i que recordava efectivament que el seu company Bates tenia una càmera Polaroid i que havia estat fent unes fotografies allà al lloc.
Els joves expliquen que cap a les 4 de l'hora baixa, tots tres agafaren un autobús i es dirigiren al Jimmy's, un dels locals de moda del barri xino on varen estar bevent fins ben entrada la nit.
De fet, Brownfield va reconèixer que s'havia engatat tant que el seu company, Noah Kosky, el va haver de dur de tornar del vaixell amb un taxi a les 10:30 del vespre. I clar, després reconeixia que no havia tornat a saber res més de Bates durant aquella nit.
Quan el tornen a veure, diuen, ja és l'endemà, el dissabte dia 10. Bates va fins a les seves habitacions i els hi mostra una cosa que deixa els agents perplexos.
Sí que explica que el matí següent Bates havia aparegut en el seu camarot i que li va demanar si alguna vegada havia vist diners de Finlàndia i que tot d'una li va mostrar uns diners.
Incluso la policía le dice, bueno, ¿usted cómo sabe que esos billetes que no eran dólares eran finlandeses? Y el testigo dice, hombre, pues ¿por qué lo ponía? Porque era Finland, ¿no? O él deduce que aparecía en algún lugar que eran dinero finlandés. Esta es una también de las pruebas, yo creo que son más que más lo apuntan, ¿no? A la autoría de Bates, ¿no?
Que Bates tingués doblers finlandesos el matí següent de l'assassinat d'Einomanti, lògicament és bastant sospitós. Els seus companys no saben res de la mort de cap finlandès, però si li demanen com així té marcs finlandesos. I la resposta que dona Bates sorprèn encara més els investigadors perquè el connecta directament amb la víctima.
I en Bates havia explicat, bueno, que la nit anterior això li havia apropat un home que no va dir de quina nacionalitat era, que havien sortit del local perquè li havia dit que el portaria a un lloc on trobaria alguna cosa bona i que després li va donar els diners. Però sí que li reconeix que aquest home estranger li havia agarrat dels genitals i que també li havia començat a agredir amb l'altra mà i que li havia empès i que en mig d'aquesta situació havien aparegut un grup d'espanyols que havien agafat el home estranger i que ell havia marxat del lloc.
Imagineu-vos la cara que deuen fer els investigadors en sentir això. Bates es situa amb un estranger, que els seus companys no saben que és Einomanti, l'home assassinat, a un edifici en obres, el mateix on aparegué el cadàver. Però parla de tres espanyols que agafen l'home i l'apallissen. Lògicament, i encara més sent mariners, els seus companys li demanen per què no va intervenir o va donar part dels fets.
Clar, i ell estranyat sí que li demana que per què no havia fet res per ajudar aquest home estranger o per què no havia informat de l'incident quan va entrar aquest grup d'espanyols a agredir-lo i que amb ells havia contestat que com que marxaven el dia següent que s'estimava més no ficar-se en problemes perquè no volia que el poguessin retenir a Palma.
La història, coincidirem tots, ja és bastant estranya. Els investigadors els hi demanen si recorden alguna altra actitud peculiar d'en Bates el dia posterior als fets. I Brownfield respon que sí, perquè va sentir que havia llançat per la borda tota la roba que duia aquell vespre.
Poc després s'havia enterat que en Bates havia tirat del vaixell cap a la mà la roba que portava la nit dels fets i que li sorprenia perquè entre les coses que va llançar havia un parell de botes negres que sabia que li agradava moltíssim perquè sempre estava explicant que les havia comprat a Lisboa i que sempre estava presumint d'elles.
Incluso él llevaba unas botas de civil que, según dicen sus propios compañeros, pues les tenía un especial apego. Estaba todo el día sacándoles brillo a esas botas, ¿no? Y las tira por la borda.
Després d'aquestes declaracions, podríem dir que els agents de la BIC frisen per interrogar en Bates. Quan el veuen baixar del vaixell, els policies mallorquins tot d'un el reconeixen com l'altre soldat que apareix a les fotografies.
De Mervyn Russell Bates, sabem que té 19 anys, és fadrí i va néixer a l'estat de Vermont. Segons alguns diaris, havia realitzat les seves pràctiques com a militar a la zona dels Grans Llacs.
Quan Bates seu a la sala d'interrogatoris, està molt tranquil. No sap res del que acaben de declarar els seus companys, però no dubten confirmar que la roba trobada a l'escena del crim és seva, com tampoc que va conèixer Einomanti el vespre del seu assassinat.
Bates presenta una primera declaració que, segons Costa, és voluntària i bueno, aquí explica que el dia dels fets havia sortit del vaixell sobre la 1:30 del migdia amb dos companys seus, precisament en Brownfield i en Norkowski, i que havien anat a la platja de Palma Nova.
Que posteriorment s'han dirigit al barri xino, concretament a un sitio donde se llama el bar Jimmy's.
Fins ara, el relat coincideix plenament amb el dels seus companys. Quan li demanen com és possible que el banyador i la camisa que duia per canviar-se apareguessin a l'escena d'un crim, ell torna a explicar l'estranya història de l'home estranger.
una persona, un ciudadano que él identifica como un ciudadano extranjero, que al final será la víctima de este asesinato, pues le ha cogido del brazo y le ha enseñado dinero, le ha dicho que le iba a dar dinero, que lo iba a llevar a un sitio para que viera que él sabía dónde había unas mujeres que podían estar con él. Bueno, se monta una película un poco extraña y así acaban en la obra. Y según él dice, el extranjero, una vez que llegan a la obra, intenta agredirle sexualmente, porque él dice que le agarra del pene e intenta de alguna manera mantener relaciones homosexuales con él. Y que él se lo consigue quitar de encima, supongo que a base dándole un empujón o algo.
I que ell va tenir una reacció tot d'una, de començar a cridar, de fer-li un... el va empènyer per separar-se d'ell, i que en aquell moment sabeu que van sentir els seus crits uns homes que passaven pel carrer, que eren un grup de tres homes, i que van entrar a sobre on estaven tots dos, que els van separar, van agafar aquest estranger, el finlandès, i el van començar a arrossegar per terra i li van començar a donar una pallissa.
I que ell, com que cree que això le va a traer problemas con sus mandos, y pues decide salir a la carrera. Y que en la carrera es cuando se olvida del bañador que él había llevado para ir a Palma Nova con la camiseta, que es lo que aparece encima de las baldosas, y que también se le han caído las fotografías que habían hecho ese mismo día con una Polaroid.
Els agents de la BIC, suposam, es miren. La història coincideix, però sembla gairebé una pel·lícula, com bé ha dit José Luis Miró. A més, quan li demanen com eren aquests suposats tres homes, no obtenen tants de detalls.
Clar, quan la policia li demana una descripció de com eren aquests homes, ell explica, bueno, que no eren ni marines ni eren americans, que un d'ells era un poc més alt i que musculat i tenia la cara marques com de virola.
Él lo único que dice que uno de ellos tenía la cara picada de viruela. Y a los otros pues los describe casi... no los describe, o sea, da como una descripción, todo muy vago, ¿no?
Si tot això és cert, i ja dèiem que costa un poc de creure, el que no entenen els investigadors és perquè quan arriba de tornada al vaixell, gairebé dues hores després que els seus companys, decidís llançar la seva roba per la borda. I aquí, en comptes d'aclarir-se, la història es complica perquè assegura que duia l'uniforme tacat de sang.
En su uniforme llevaba manchas de sangre. Entonces, en el interrogatorio, pues le dicen, bueno, ¿y esas manchas de dónde salen? Bueno, él cuenta que había tenido que con la prostituta con la que había estado, había mantenido relaciones con ella mientras ella tenía la menstruación, y que las manchas de sangre procedían de ese momento.
Una vegada finalitzat l'interrogatori de Bates, i com que l'acusació contra ell és molt greu i els indicis segons la policia espanyola són abrumadors, les autoritats nord-americanes accepten tancar-lo al calabós.
La sensació dels investigadors de la BIC és agredolça. Per això demanen informació sobre qui estava de servei al buc IADES la nit del crim, per saber si tingueren cap tracte amb Bates abans o després dels fets. Del llistat de la tripulació els hi donen un nom, el de l'oficial Ted Smith.
Ted Smith era l'oficial a càrrec de la coberta del vaixell la nit del crim, des de les 8 del vespre fins a mitjanit. Quan la policia l'interroga, explica que, cap a les 11, va veure un taxi aturar-se ben davant del buc. D'ell baixar Mervyn Russell Bates.
Que tot d'una va començar a córrer per la rampa per pujar al vaixell, que ell l'havia aturat, no?, perquè havia de fer com... l'havia d'examinar per menys si duia qualque objecte estrany que volgués entrar en el vaixell o això, i quan el va aturar va veure que tenia un braç amagat. I, de fet, ell va pensar que igual tenia alguna botella amagada o alguna cosa, i que quan li va estirar del braç va veure que tenia sang. També té sang a altres parts de l'uniforme, a la cara, i que creu que ha passat alguna cosa més, i l'envia a l'infermeria del vaixell perquè el curin.
Fins ara el relat quadra, tot i que Smith ha parlat de més taques de sang i de que Bates tenia un aspecte com a mínim preocupant com perquè l'enviés a la infermeria. Els investigadors, òbviament, també interroguen el mariner que va atendre Bates i que ja no va veure només taques de sang.
Que diu que, bueno, que li expliquen Bates, li va explicar la mateixa història de la prostituta que tenia la menstruació i que li havia atacat, però que ell sabia que va veure que en Bates tenia una marca d'una mossegada a un braç i que semblava humana perquè, de fet, s'havia quedat marques tant de la mandíbula superior com de la inferior.
Y esa herida, él dice que ha sido discutiendo con la prostituta. que no han llegado a un acuerdo, bueno, en fin, lo que fuera, y que la prostituta le acaba pues, mordiendo o atacando. Entonces, él va contando todas esas historias para justificar la herida y las manchas de sangre. Y esa es la historia que él cuenta, que es una historia bastante rocambolesca.
Clar, això sí que ho podia quadrar també amb el fet de que la policia havia trobat en l'escena del crim una dent que després van esbrinar que era una dent de la víctima que li havia caigut i podia haver estat durant aquesta agressió.
Amb tota aquesta descripció ens podem fer una idea de la pinta que duia en Bates quan va arribar al vaixell. De fet, una de les preguntes que els agents fan al metge del buc és si no el va sorprendre veure'l així.
Lo curioso és que un soldado americano de la sexta flota manchado de sangre, pues tampoco llama mucho la atención, porque por lo visto, según dice el médico de la enfermería, la misma noche en que tiene que atender a Bates por el mordisco que le ha dado, según él, la prostituta, atienden por mordiscos a otros y por peleas y hematomas y golpes y suturas, pues a otros tantos más. Es decir, que era bastante habitual que los soldados se metieran en peleas, con lo cual ver a un soldado ensangrentado pues hasta cierto punto no diría que fuera normal, pero tampoco era indicio de nada.
Els agents intenten fer-se una idea completa del perfil d'en Bates i demanen tant als seus companys com als seus caps si és un jove conflictiu, i resulta que és gairebé un dels més pacífics de la tripulació.
Clar, quan demanen als seus companys de vaixell quina reputació tenia en Bates, el que els expliquen bueno, és que no era un home de ficar-se en bregues i que, de fet, si es veia accidentalment ficat dins una baralla, que era més aviat covard.
Es el propio oficial que lo conoce, dice que si que sería la última persona casi de la dotación de la que sospecharía que podía cometer un asesinato de estas características. Pero sí que tenía fama de ser un fantasmón. Es decir, de cada día que volvía de tierra contaba alguna película que le había pasado, ¿no? Como dándole mucho fuego artificial, ¿no?
Quan pregunten al metge i a l'oficial com va acabar Bates aquella nit, expliquen també que el varen veure llançar per la borda el seu uniforme, tot i que ells havien intentat que no ho fes.
El propio oficial que lo manda a la enfermería, él le dice, ah, es que mira cómo tengo todo manchado y tal. Y dice, bueno, eso dale un poco de agua fría y tal y se da las manchas. Pero él se deshace de la ropa que llevaba ese día y de las botas que llevaba ese día, tirándolas por la borda en el atraque del puerto de Palma.
Com ha subratllat José Luis Miró, la roba, diuen, la va llançar quan el vaixell encara era al port. I aquesta imatge queda a la retina dels investigadors de la BIC fins al punt que, quan abandonen Rota i tornen a Palma, ordenen inspeccionar justament la zona on hi va haver amarrat l'IABES.
El dia 22 de juny, dues setmanes després del crim, els inspectors de la BIC es traslladen al dic de l'oest acompanyats d'un bussejador per reconèixer el fons i intentar trobar les peces de roba. El submarinista realitza diverses immersions, però totes resulten ser infructuoses, entre d'altres raons perquè les aigües estan molt brutes i és impossible veure-hi amb claredat.
L'assassinat d'Eino Manti sembla molt difícil de resoldre, i és aquí quan entren les altres grans protagonistes del cas, les cambreres i prostitutes del Jimmy's. I aquí la cosa comença a trontollar.
Les cambreres i les prostitutes que aquella nit havien estat al barri xinès de Palma també es converteixen en testimonis importants de la investigació.
Ja te pots imaginar que quan arribava un portaavions, per exemple, en un parell de milenars de marins, a més, en aquell temps que el servei militar era obligatori, hi havia molta gent jove, doncs hi havia una sol·licitada el servei de prostitutes de forma... Vamos, és a dir, jo he sentit dir que venien prostitutes de Barcelona i d'altres indrets de la península, només quan s'enteraven de que venia un barc, o sobretot portaavions, a Palma, venien a Palma a fer pues, aquest 8 dies, 10 dies que estaves portaavions, a fer feina aquí, perquè, clar, hi havia una demanda, se disparava la demanda, evidentment.
Com ha explicat el cronista de Palma, l'arribada dels marines no només augmentava la demanda de prostitució, sinó també el número de prostitutes que donaven servei a Palma. Per això, als agents de la Brigada d'Investigació Criminal els costa molt trobar-ne alguna que pogués ser testimoni dels fets. La primera que localitzen és na Mari Carmen, que reconeix que va conèixer Eino Manti i el seu company la nit de l'assassinat.
Explica bueno, que en un moment de la nit estaven en el Jimmy's Bar i se'ls van apropar dos homes finlandesos. Un d'ells, diu, l'identifica com la víctima del crim. que ella i una altra companya seva se'ls hi van apropar i que aquests homes estaven tangats que no van voler donar-los més alcohol a beure, que els van convidar a un cafè i que varen acordar amb ells anar mantenir relacions sexuals i anar a un prostíbul, un moblet, que deien d'allà a prop.
Na Mari Carmen i la seva companya es separen i és ella la que acorda mantenir relacions amb Eino Manti. Però quan arriben al prostíbul, la cosa fa un gir de 180 graus.
Hay un momento en el que él, sin venir muy a cuento, agrede a la que dice que es la madame del club, ¿no? Y la agrede hasta el punto de que la pobre mujer se pone a llorar, ¿no? La hace llorar porque le da un tortazo importante. Luego él se disculpa y tal y cual, pero sí que es verdad que él ya deja ese indicio de que andaba un poco alterado.
Que ella se va a disculpar, però que la situació va ser molt estranya i que, de fet, ella li digué que marxés perquè li feia por.
Fins aquest moment, coincidirem tots, en Bates havia estat l'únic que havia parlat d'alguna actitud estranya per part d'Eino Manti. I els agents se sorprenen. De fet, encara ho fan més quan interroguen Nencarnita, la prostituta que se'n va amb l'altre finlandès.
Que després de tenir relacions havien tornat al bar perquè l'home amb el que ell havia anat volia localitzar el seu company per tornar junts a l'hotel i que no havien estat capaços de localitzar-lo, que havien cercat a diferents bars i etc. i que no els havien trobat.
Durant la investigació, Nencarnita conta entraren al Jimmy's Bar. Y aquí es cuando hay la sorpresa.
Dice que sí, que efectivamente, cuando él ha preguntado por la víctima, había un grupo de tres españoles y uno de ellos dice que le ha visto salir en taxi.
Nencarnita no descriu aquests tres homes, més enllà de dir que li semblaven com de poble i que cap d'ell duia taques de sang. A comissaria, els agents li mostren l'arxiu policial, però no pot identificar a cap dels individus.
Que Nencarnita parli de la presència de tres espanyols al Jimmy's la mateixa nit del crim desquadra totes les teories de la policia, perquè, si ho recordam, en Bates assegurà precisament que tres homes espanyols havien entrat a l'edifici en obres del carrer del Socors per apallissar Eino Manti. I hem d'admetre que ningú havia cregut en aquesta possibilitat fins ara. Malgrat tot, la investigació ha de seguir. Encara passen alguns dies més fins que arriba al quarter justament la prostituta a la qual Bates va fer responsable de les taques de sang i la mossegada, Nángeles.
La prostituta dice que nada, que ella no tenía la regla cuando habían mantenido relaciones sexuales, que si bien es cierto que habían discutido por el precio, desacuerdo y tal, no habían pasado de las palabras, es decir, no había llegado en ningún momento a haber ningún tipo de violencia y que ni la ha mordido ni nada de nada. O sea, que sí, que han tenido, que ha estado con él, pero no puede decir nada más que eso, es decir, no hay nada que justifique, digamos, las manchas de sangre que él lleva en su uniforme.
És a dir, que la que era la principal coartada de Bates, almenys en les taques de sang, acaba de caure. I això empitjora quan interroguen una cambrera del Jimmy's, Maria Luisa.
Clar, una altra de les incongruències que trobam en el testimoni de Bates és que ell també va donar diferents versions de lo que havia passat aquella nit a les diferents persones amb les quals havia parlat. De fet, la Maria Luisa diu que el va trobar aquella nit amb l'uniforme tacat i que quan ella li va demanar com s'havia ferit o què havia passat perquè estigués tacat de sang, que ell li havia explicat que s'havia ficat amb una baralla. No li havia dit res d'una prostituta, la menstruació, ni res.
De fet, aquesta no és l'única cosa sorprenent que expliquen a Maria Luisa, perquè conta als agents que tornar a veure amb Bates al bar Jimmy's també després del crim, concretament el matí de diumenge, dos dies després de l'assassinat.
En Bates va tornar al mateix bar, en el Jimmy's Bar, i que ella estava justament llegint el diari on sortia la notícia de l'assassinat d'Eino Manti.
Y en el periódico del domingo de ese día aparecía que le habían robado 60.000 pesetas. Ella se ve que lo comenta, esa mujer lo comenta en voz alta, y Bates, que ha vuelto al bar y escucha esa conversación, la interrumpe de alguna manera y dice que seguro que eso no, que era imposible que le hubieran robado 60.000 pesetas a ese tío. Que también es un poco absurdo, ¿no? Como esa reacción, ¿no? Volver al bar y encima dejar ese testimonio, ¿no? Porque lo que parece que está diciendo es que no había tanto, ¿no?
Com diu José Luis Miró, aquesta frase no deixa en molt bon lloc a Bates, tot i que recordem que ell va explicar a alguns dels seus companys que Eino Manti li havia donat doblers. La investigació s'està complicant tant que la BIC intenta jugar una darrera carta.
El cap de la brigada demana permís per traslladar en Bates fins a Palma amb l'objectiu de fer una reconstrucció dels fets. El marín arriba a final del mes de juny, custodiat per membres de l'Oficina d'Intel·ligència Naval Nord-Americana de Rota.
Hacen una reconstrucción de hechos que estaban muy de moda en aquella época, se pusieron de moda en aquel tiempo. Y entonces lo que hacen es llevan a la persona al lugar de los hechos y reconstruyen un poco pues la situación que la policía teoriza que puede haberse producido. Se intentó mantener en secreto eso, pero bueno, corrió bastante la voz y por lo visto el perímetro de la obra estaba rodeado de curiosos viendo cómo ocurría aquello.
A l'escenari del crim, Bates torna a repetir la mateixa versió que ja va explicar durant el primer interrogatori. De fet, els agents li mostren l'arxiu policial, però tampoc aconsegueix identificar els tres espanyols que, segons ell, assassinaren Eino Manti.
El que no sap és que ara els agents tenen més testimonis i alguns contradiuen la seva versió. De fet, li expliquen que en Ángeles, la prostituta que en teoria li havia atacat de sang l'uniforme, ha contradit el seu relat. En tenir aquesta informació, Bates canvia la seva versió per una encara de més rocambolesca.
En una d'aquestes versions estranyes que dona, en Bates arriba a dir que la sang era de la pròpia víctima, de Eino Manti, perquè els espanyols havien començat a agredir quan ell encara estava a l'escena del crim, en aquest edifici amb obres, i que segurament bueno, doncs li havia atacat de forma, s'havia atacat de forma accidental mentre es produïa aquesta agressió.
Com ha dit Laura Jurado, segons la nova versió, la sang ja no era de la prostituta, sinó del propi Eino Manti. En Bates, ja vos ho podeu imaginar, no aclareix per què no va explicar això mateix des del principi i torna a Rota a l'espera que la BIC tanqui la seva investigació. Un tancament que resulta complicat per la combinació d'indicis i incongruències que presenta. Podem repassar-ne algunes.
Recordem que Mervyn Russell Bates ha reconegut que va conèixer la víctima la nit del crim i que li donà els doblers que l'endemà mostrà als seus companys de tripulació. Segons el seu relat, a més, varen ser tres espanyols els que agrediren i assassinaren Eino Manti, malgrat que no els ha sabut descriure molt bé ni tampoc els ha identificat a l'arxiu policial. Recordem, també, que admes que tant la roba com les fotografies trobades a l'escena del crim eren seus, però l'explicació de com varen arribar allà no quadra amb la teoria que sosté la policia.
Segons en Bates, explicava que el banyador i la camisa s'havien trobat a l'escena del crim perquè li havien caigut en el moment en què ell havia fugit del lloc. Però la veritat és que la policia els havia trobat perfectament doblegades damunt una muntanya de rajoles i que no tenien, ja ho havien vist des d'un primer moment, que no tenien ni pols ni terra, és a dir, no era una caiguda accidental, no semblava una caiguda accidental, ni molt menys en un moment d'una carrera que haguessin estat arrossegades per terra o alguna cosa així.
Un altre punt és el de les taques de sang al seu uniforme. La prostituta amb la qual va estar negat que tingués la menstruació, ni que hagués existit cap agressió que pogués justificar les restes. En saber-ho, Bates canvia la seva versió i assegura que corresponien esquitxades de la pròpia sang de la víctima durant l'agressió.
Él no tiene siempre la misma versión, siempre introduce algún matiz, siempre introduce algún elemento nuevo o se desdice de algo. Y entonces la policía consigue que reunir toda una serie de pruebas y evidencias para señalarle como el autor de los hechos.
La policia, ja ho heu sentit, tanca la investigació i envia al jutjat el resultat per tal d'imputar Bates per l'assassinat d'Eino Manti. Però aquí, una vegada més, la cosa es complica.
Durant un temps hi ha el debat de si en Bates podia o havia de ser jutjat per la justícia espanyola, perquè el crim s'havia comès a Palma, s'havia comès dins territori espanyol, o havia de ser jutjat pels Estats Units. Finalment s'arriba a la conclusió de que com el delicte del que se li acusava també estava contemplat dins el Codi de Justícia Militar dels Estats Units i que ell era membre de les Forces Armades, el cas s'havia de jutjar per la justícia estadounidense.
Efectivament, com ha explicat la Laura, Mervyn Russell Bates és imputat per l'estrangulament d'Eino Manti com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat previst en l'article 118 del Codi de Justícia Militar nord-americà.
Y concretamente se le abre un consejo de guerra que tiene lugar en la base naval de Rota. Allí se forma un jurado, pero no un jurado de civiles, sino un jurado de militares, que son los que tienen que al final pues, decidir si le condenan o no en base a las pruebas que ha aportado la policía española.
En aquest punt podríem dir que la policia té dues hipòtesis. O bé que el propi Bates va ser qui va conduir a Inomanti fins a l'obra amb el propòsit d'agredir-lo i robar-li, o que realment el finlandès va dur fins allà amb Bates, enganant per intentar mantenir relacions sexuals amb ell. Un fet que provocà que el mariner iniciés l'agressió.
La primera teoria, com vos podeu imaginar, l'armada nord-americana ni tan sols se la planteja. Però la insistència en la suposada homosexualitat d'Inomanti, que ja hem dit que estava casat i tenia 5 fills, planeja fins i tot quan fan la selecció d'aquest jurat militar del qual ha parlat José Luis Miró.
En el momento para la selección del jurado, se les pregunta a las personas que son susceptibles de ser miembros de ese jurado, una pregunta que llama muchísimo la atención, es si consideraban que la muerte de un extranjero al que se califica de oscuro y homosexual, pues merecía castigo. Es decir, como dando a entender que si queda probado que él es el autor de los hechos, si realmente la víctima, las características de la víctima merecerían que se le castigara por ello, o no.
I fins i tot demanen si hauria d'estar castigat suposant que l'autor del crim hagués estat un soldat americà. És a dir, posen una categoria molt inferior a l'acusat.
El tribunal demana també als possibles membres del jurat si han participat activament en campanyes en favor de l'abolició de la pena de mort o si consideren que aquesta havia de ser suprimida.
Enmig de tota aquesta situació, la defensa de Mervyn Russell Bates també encarrega un estudi psiquiàtric del seu client. No sabem exactament amb quin objectiu, però el que els metges determinen és que el marine és completament normal.
L'estudi conclou que Bates no pateix cap malaltia psiquiàtrica i que el seu grau d'intel·ligència es troba dins una mitjana alta. A més, assenyala que és capaç de distingir el que està bé del que està malament i que també és conscient que el delicte del qual se li està acusant és greu.
Finalment, la data que es marca pel judici és el 18 de març de 1968. Però no sabem si per l'època o pel sistema de la justícia militar nord-americana el que està a punt de celebrar-se no és ben bé una vista.
El judici és un poc estrany perquè no és un judici com a tal, és a dir, no va declarar ningú, sinó que va ser més un anàlisi de la causa, de tota la informació i a la que havien pogut tenir accés les autoritats estadounidenses. No, tampoc no hi ha un judici a porta oberta, és a dir, no prenen, o sembla que no prenen declaració a l'acusat, sinó això, tot s'estudia a partir de les declaracions fetes prèviament.
I aquí, el que mostra la documentació original que custodiava l'arxiu de Sant Louis és que, després de decidir que la justícia nord-americana jutjaria Bates, la realitat és que l'opinió que tenien de la investigació que havia fet la policia espanyola no era molt bona.
I les autoritats estadounidenses deien que no havien tingut accés a tota a bona part del sumari de la investigació que havia fet la policia espanyola. De fet, la documentació que es conserva també se pot veure que se fan crítiques contínues a les traduccions suposadament oficials que s'havia fet de diferents informes, de diferents declaracions, com per exemple fins i tot de l'autòpsia, que no s'havia traduït com tocava i la versió anglesa no deia el mateix que la versió espanyola, amb la qual es deien que tot la situació era encara més complicada. De fet, diuen que tot el sumari s'havia acabat de traduir el mes de novembre, és a dir, només 4 mesos abans de que s'hagués de fer aquest judici. També es va qüestionar molt el temps que s'havia trigat en jutjar el cas, tot i que havia estat menys d'un any.
Al final s'acaba llegando a la conclusión de que no había llegado la suficiente documentación, de que no había habido muy buen contacto entre las autoridades españolas y americanas, para este caso las autoridades militares americanas.
Segons l'expedient original, 2 mesos abans del judici, el gener de 1968, un investigador nord-americà i un traductor havien arribat a Mallorca amb l'objectiu de que viatgessin a Rota alguns dels testimonis que havien declarat abans a la causa, però aquests es negaren.
En falta d'informació i de testimonis o sense, el jurat militar es reuneix a porta tancada per votar la seva decisió. 2/3 parts consideren que Bates no és culpable.
La resolució d'aquest cas pot sorprendre una mica perquè la informació que tenim dels investigadors i de la policia espanyola sembla que hi hagi moltes proves o moltes pistes o molts indicis que assenyalin a Bates com l'autor del crim. Però també és veritat que no hi havia cap prova realment contundent, o que se va considerar que no hi havia prova tan contundent com per assegurar al 100% que hi havia estat l'autor del crim.
Si se introdujo una duda razonable, suficiente, como para que, en fin, ja sabes, no? Más vale no condenar si no estás seguro.
L'acusació de Bates es resol amb aquesta simple votació per escrit, segons el personal de l'Arxiu de Sant Lluís. Donat que es tractava d'un judici intern i que el resultat era no culpable, probablement es va considerar que no era necessari redactar una justificació a sentència que, en tot cas, no es conserva.
El veredicte sorprengué sobretot a l'inspector que havia aconseguit aixecar i tirar endavant el cas, Francisco Oroz.
En un reportatge publicat per Diari de Mallorca anys després del crim, l'inspector Oroz assegurava que les proves acumulades contra el Marine eren molt convincents, però que no varen ser considerades vàlides pel Tribunal de Rota. Segons afirmava, el pilot de l'avió que el va dur de tornada a Palma li va comentar que només un suposat defecte de forma en la instrucció podria haver duit el tribunal a declarar no culpable a Bates.
Yo no creo que fuera por corporativismo. La verdad es que no, o me cuesta creerlo, no quiero creerlo, casi, porque sería un poco menos que en fin, garantizar la impunidad de los crímenes de cualquier soldado destinado en cualquier parte del mundo, ¿no?
Sense aquesta sentència no sabem si la decisió del jurat fou corporativisme, un defecte de forma o la simple convicció que no hi havia proves suficients per condemnar Mervyn Russell Bates. L'única alternativa plantejada era la dels tres espanyols dels que havia parlat no només el Marine, sinó també una de les testimonis. Tres homes que, segons Miró, sí explicarien un punt de l'escena del crim que no hem de passar per alt.
Però a mi també me queda una duda, i és que el cuerpo aparece con un pedrusco encima importante. O sea, yo no sé hasta qué punto una sola persona pudo levantar esa piedra. A mí es lo que me hace sospechar que pudo, a lo mejor, haver más de un autor.
Com hem dit al principi, l'acusació d'un marine nord-americà va aixecar tot un debat entorn als tractats que Espanya havia signat amb els Estats Units, però això no suposà cap canvi a nivell pràctic i la sisena flota continua amarrant el dic de l'Oest durant dècades.
Tot i que els bucs continuaren arribant de manera assídua fins als anys 90, la guerra de Vietnam suposà un canvi. L'any 1973, Estats Units va decidir suprimir el servei militar obligatori que tantes queixes havia rebut durant el conflicte. Moltes famílies havien protestat perquè els seus fills poguessin ser enviats a lluitar una guerra amb la qual no estaven d'acord.
A partir de llavors, com explica el cronista de Palma Bartomeu Bestart, s'implantà l'exèrcit professional i canvià el perfil dels soldats que arribaven a Palma.
Aquest servei militar fos deixar de ser obligatori als Estats Units també se va notar moltíssim a l'hora de la conflictivitat que hi havia a Palma. Ja un exèrcit professional ja és un altre context i és una altra realitat. Clar, quan l'exèrcit era obligatori, fer servei militar era obligatori als Estats Units, estem parlant d'una marineria que potser tenia de 8, 20, 20 i pocs anys. A un exèrcit professional, l'edat ja poden ser més majors, no? I hi ha gent més preparada. I tot això, a l'hora de la conflictivitat, de conflictes, se redueix moltíssim. I també un exèrcit professional vol dir també molta menys gent.
Precisament entre els soldats que lluitaren a la guerra del Vietnam va estar també Mervyn Russell Bates, que morí poc després. L'any 1978, quan tenia només 30 anys. De la víctima, Einomanti, només sabem que el seu cos va ser traslladat a Finlàndia i enterrat al cementeri d'Onkajoki. El seu va ser un assassinat que va quedar impune i que sempre formarà part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el vuitè episodi de la segona temporada de Memòria Negra al podcast. Trobaràs aquest i altres capítols disponibles a ivetres.org/memòria negra i a ivetresalacarta.com.
IV3 Podcast. Un món de sons.